Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Avui entra en vigor una de les lleis més demandades pels alcaldes, la llei contra la multireincidència. Què permetrà? Doncs una cosa bàsica, que és que els especialistes en furts, l'any passat penseu que se'n van registrar 203.000 a Catalunya, sobretot furts de telèfons mòbils, no se'n surtin només amb una multa, sinó que quan acumulin tres sentències fermes i independentment, i això també és important, del valor dels objectes robats, puguin ser enviats a presó. L'aprovació d'aquesta llei va ser una de les exigències de Junts per Catalunya al govern de Pedro Sánchez. Va estar mesos paralitzada, bàsicament perquè Sumar hi estava en contra, però finalment al febrer va ser aprovada al Congrés amb el vot de Junts, òbviament, també del PSOE, del PP i de Vox. Esquerra s'hi va abstenir. La consellera d'Interior, Núria Parlon, confia en l'efectivitat que tindrà aquesta mesura.
El factor dissuasió es reforçarà. Saps que hi ha agravants de pena, robatori dels telèfons mòbils, frau de fluid elèctric vinculat a les plantacions de marihuana.
I uns dels alcaldes més beligerants han demanat aquesta reforma de la llei per combatre la multireincidència, és el de Vic, on un 40% dels delictes registrats són furts, i també ell celebra l'entrada en vigor d'aquest canvi.
Esperem que tingui un gran efecte, esperem més a curt termini, i esperem doncs, que ara sí que el món de la justícia també es posi les piles per poder ser eficients en l'aplicació d'aquesta llei.
És un petit fragment de la conversa que hem tingut amb Albert Castells. De seguida podreu sentir-la.
Catalunya al dia.
També en clau política, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Recollirem les conseqüències del que va passar ahir al ple municipal de Ripoll.
De motius, ens sobrarien per votar-hi en contra, però no ho farem, perquè tampoc volem perdre el temps tots plegats.
És el portaveu dels socialistes de Ripoll justificant la seva abstenció als pressupostos de Sílvia Orriols.
Una operació que la direcció del PSC desautoritza per l'alcaldessa d'Aliança Catalana. Haver aprovat els pressupostos li suposa un valor d'oxigen quan només falta un any perquè hagi de tornar a passar per les urnes.
I parlarem també de la vespa asiàtica. El govern ha comprat mig miler de trampes més per intentar frenar-ne l'expansió, però els apicultors diuen que no n'hi ha prou.
És una burla. Per exemple, un terme municipal com Tivissa, que és el segon més extens de Catalunya, és irrisori que li toqui una trampa per a 200 km quadrats.
La vespa asiàtica és una espècie exòtica invasora que posa en risc la biodiversitat perquè es menja altres insectes com les abelles de la mel.
I aquesta setmana metges i estudiants de medicina d'arreu de l'Estat estan fent pràctiques de cirurgia amb porcs a Torrelameu, a la Noguera.
Ho fan amb el robot Da Vinci per entrenar-se abans d'operar amb humans amb aquesta tecnologia que té avantatges com aquest.
Les pinces poden fer moviments que superen els 360 graus. Això es tradueix en una millor qualitat de dissecció que alhora es tradueix en una recuperació més ràpida del pacient.
I encara no, dues setmanes per Sant Jordi, avui hem sentit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, fent una aferrissada defensa de les llibreries de barri com a defensa d'un model de ciutat i d'un model també cultural. I més clar, no ho podia dir.
Compreu a les llibreries, no compreu a Amazon. Perquè comprant una petita llibreria esteu fent molt més que comprar un llibre. Esteu defensant un model de ciutat.
L'alcalde de Barcelona ho ha dit a la presentació d'un pla de suport a les petites llibreries de la ciutat, dotat amb 850.000 euros.
A les portes del cap de setmana comprovem si hi ha cap problema per circular. Equip viari, Txell Garriga, com ho tenim?
Molt bon dia, Estel. Doncs sí, avui tenim alguns problemes per accident, sobretot. Està tallada l'AP2 a Vinaixa, direcció Lleida. A la C63, a Lloret de Mar, un accident obliga a circular, en aquest cas en pas alternatiu, són uns 4 quilòmetres de cua. També a la C25, a Vilobí d'Onyà, direcció Girona. Aquí la cua veiem que es comença a esponjar i sembla que podria haver-hi també una incidència a la ronda de la Trinitat, just després del Nus, i en sentit Llobregat, si comença tot just ara a acumular cua.
I pel que fa al temps, Dani Ramírez, cap de setmana de contrastos, no?
Canvi de temps que sembla mentida, perquè ara mateix fa calor, fa un dia de ple estiu a la Costa Brava, sobretot, fins i tot Maresme, per sort de 25-27 graus, però ens sorprenen valors de 29 graus en aquests moments a la Bisbal d'Empordà, Roses també, 28 a Calonge. Demà es va ennuvolant, avui calor, un dia preestiuent. Demà es va ennuvolant, potser de dia baixa un parell de graus de temperatura, i aquest contrast que dèiem arribarà sobretot diumenge. Diumenge arriba un front de pluges, cap al migdia ponent, Lleida, interior de Tarragona, en punts del Pirineu, i a la tarda i al vespre altres indrets. Tant refrescarà, poden caure les temperatures a l'interior del país uns 10 graus, 15 de baixada al Pirineu, de 2 a 6 cap a la costa, doncs que preveiem neu. Avui estiu i diumenge pot nevar 2.000 metres, a la vespre o a la tarda baixant a 1.300.
Doncs rescatant l'anorac de l'armari, Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
Amb uns esports que arribaran puntualment a la 1:54 minuts, amb quins titulars?
Doncs avui comença amb un plat fort, un Madrid-Girona que obre a les 9 del vespre a la 31a jornada de Lliga de la primera divisió masculina de futbol. Mentrestant, el Barça i l'Espanyol fan els últims retocs per al derbi de demà al Camp Nou. El Barça de bàsquet ha de guanyar avui a la pista del Mònaco a 8:15 a la penúltima jornada de l'Eurolliga masculina si vol seguir depenent d'ell mateix per disputar el play-in. També en aquest esport, el Hajo Pues Lleida buscarà demà a Saragossa una victòria per obrir forat respecte del descens. I a la superdivisió femenina de tenis taula, aquesta tarda el Reus Ganxet juga a Mallorca contra el Son Cladera. Les reusenques es volen consolidar a la tercera posició.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sots edició, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran al control central. És la 1:06. Comencem. Catalunya al dia. I comencem, doncs, explicant això, que la llei contra la multireincidència, una de les més demandades pels alcaldes de Catalunya, entra en vigor avui. La nova norma condemna a entre 1 i 3 anys de presó els delinqüents que tinguin més de 3 condemnes fermes per furt. S'endureix especialment el càstig contra el robatori de telèfons mòbils i també contra les estafes. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia, Estel.
Però repassem, quins canvis aporta, comporta aquesta normativa?
Sí, mira, sobre tot això dels telèfons mòbils és important perquè, independentment del preu del telèfon mòbil, del valor que tingui en el mercat negre, no?, un cop ens l'han robat, aquí el que es, la punició està sobre les dades que hi ha dins d'aquest telèfon mòbil.
Això és interessant.
I és per això que s'endureix. Amb la nova norma, els furts de menys de 400 euros i que abans no comportaven presó, doncs es poden castigar amb fins a 3 anys si s'ha reincidit per quarta vegada. En cas de les estafes, també es té en compte si hi ha condemnes prèvies i l'import defraudat. Francisco Javier Pérez és el portaveu de la Fiscalia de Barcelona. Són declaracions pel Catalunya al dia.
Una persona que ha cometido 3 delitos leves y ha sido condenado y constan los antecedentes penales, si el delito cometa será ya se le podrá imponer una pena de prisión de 6 meses al menos si es consumado el hecho o menos si es en grado de tentativa.
I recordaràs que, per exemple, fa uns mesos a l'aeroport hi havia una certa alarma perquè hi havia xarxes de lladres que assaltaven els turistes. Doncs bé, s'incorporen les ordres d'allunyament a barris, municipis o espais concrets, com ara l'aeroport o també el metro.
En casos, por ejemplo, de acciones cometidas en, por ejemplo, en el metro, en el aeropuerto, en establecimientos y demás, que se puede pedir el alejamiento de estos lugares, que antes se pedía, pero se imponía en sentencia. Ahora se puede pedir también de forma cautelar. Antes solo se podía imponer cautelarmente el caso de que fue una persona del mismo establecimiento a atemorizar a las mismas personas. Entonces, en este caso, como protección personal a estas personas, se podía imponer.
La nova llei preveu un canvi en l'enduriment, per exemple, del cultiu de marihuana. S'augmenten les penes per punxar la llum en el cas de les plantacions interiors.
Doncs tot plegat, i segons espera el govern, tindrà un efecte dissuasori respecte a aquests multidelinqüents, multireincidents. Sentim què en deia la consellera de l'Interior, Núria Parlon.
El factor dissuasió es reforçarà. Hi haurà més elements per evitar delinquir, perquè saps que hi ha agravants de pena.
L'Albert Castells és l'alcalde de Vic per Junts per Catalunya. Just ens atén l'endemà que s'anunciés que repetirà com a candidat a l'alcaldia de cara a les eleccions de l'any que ve. Senyor Castells, bon dia.
Bon dia.
Avui el truquem, però, perquè el seu partit en general i el seu ajuntament en particular és un dels que més va batallar per poder aconseguir aquesta nova llei contra la multireincidència. Vostè ho ha dit moltes vegades, que és una de les principals preocupacions de la ciutadania. Com espera que això canviï a partir d'ara?
Bé, molt contents i agraïts amb aquesta feina que ha donat fruits, per això volia felicitar i agrair al grup parlamentari a Madrid, encapçalat per la Míriam Nogueres i la Marta Madrenes, de tota la feina feta. Com deia, aquells viatges a Madrid també dels alcaldes van valer la pena i esperem que es trobeixi ja en fets de poder posar els punts sobre les is als delinqüents i multireincidents que volten pels nostres carrers. Només a Vic, per exemple, tenim un grup de 9 persones que acumulen més de 106 detencions en 2 anys, no? I només han entrat a presó en 2 ocasions i encara un període curt de temps. Per tant, esperem, com deia, que a partir d'avui aquesta feina que estem fent, que només aquest any 2025 hem aconseguit baixar els fets delictius de la ciutat de Vic un 7%, doncs que això sigui molt més en el futur, perquè aquesta feina efectiva que ja fa la policia es tradueixi en ingressos de presó més fàcils i amb una baixada molt més contundent de delictes de la ciutat de Vic.
No sé si tenen quantificat fins on poden arribar, fins on es pot baixar.
Si un 40% dels fets delictius són d'aquests furts, això creiem que tindrà un efecte molt en positiu per, com deia, poder treure dels carrers les persones que han après a viure d'aquesta delinqüència, d'aquesta delinqüència que els hi permet, fins ara els hi permetia anar-se'n sortint, tornant l'endemà al carrer i poder seguir vivint d'aquests furts i aquests robatoris amb força i amb violència, alguns també, però que no era suficient per poder acabar a presó. Per tant, esperem que tingui un gran efecte, esperem més a curt termini que no llarg, i perquè la feina ja la fem des de la ciutat, i esperem que ara sí que el món de la justícia també es posi les piles per poder ser eficients en l'aplicació d'aquesta llei.
Relacionat amb això, una altra de les demandes que també li hem sentit anomenar sovint és la falta de reforç policial. No sé si hi ha algun avenç en aquest sentit que li consti.
No, bé, això, evidentment, seguim reclamant al govern de la Generalitat a tots nivells. Estem al territori, doncs, mancat de recursos, de serveis a tots nivells. I a la policia també és un fet. A Osona tenim 0,89 policies per cada 1.000 habitants i altres comarques metropolitanes 2,29 policies. Per tant, això és menys de la meitat, molt menys de la meitat dels policies que ens tocarien si ens equiparem amb altres àrees del país. I, per tant, aquí seguim reivindicant l'arribada de recursos públics a Catalunya, que és els que ens toquen, i en particular a la comarca d'Osona, poder tenir la policia que ens mereixem.
Doncs moltíssimes gràcies, senyor Albert Castells, alcalde de Vic, per atendre'ns avui al Catalunya al Dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Catalunya al Dia.
Dos minuts i mig per arribar a un quart de dues. A Ripoll, l'alcaldessa Sílvia Orriols ha aconseguit aprovar els pressupostos gràcies a l'abstenció dels socialistes, que els ha salvat in extremis. Una decisió que ha desautoritzat la direcció del PSC a comarques gironines perquè assegura que no n'estava el cas. Girona, Núria Peraire, l'últim que sabem és que hi ha hagut un comunicat del PSC i què diu?
Hola, bon dia. Doncs la Federació del PSC de les Comarques Gironines parla de desacord absolut amb la decisió del grup municipal socialista de Ripoll. Els regidors es van abstenir per permetre que la líder d'Aliança Catalana aprovés els pressupostos. El PSC de Girona assegura que ha cridat els regidors per exigir-los explicacions i actuar en conseqüència. Diu que la decisió es va prendre sense l'aval ni el coneixement previ de la Federació i remarca que el seu projecte polític és incompatible amb qualsevol plantejament que promogui l'exclusió exclusió o el retrocés de drets, sense ambigüitats. El portaveu dels socialistes a Ripoll, Enric Pérez, va justificar així l'abstenció.
De motius, me'n sobrarien per votar-hi en contra, però no ho farem, perquè tampoc volem anar-nos-en un altre cop a un escenari d'emocions de confiança, de tornar a posar Ripoll al foco i de perdre el temps tots plegats.
L'alcaldessa Sílvia Orriols, en un missatge a les xarxes socials, retreu a la Federació del PSC el comunicat i agraeix la responsabilitat institucional, diu, dels regidors socialistes. Així ho va expressar el ple.
És un pressupost coherent, és un pressupost beneficiós per Ripoll i pels ripollesos, i per això demanaríem que en un acte de responsabilitat s'abstinguessin i permetessin que puguem aprovar-los.
El regidor de Som i Ripoll va votar a favor dels pressupostos i Junts i Esquerra en contra, tot i el dubte sobre l'abstenció dels republicans fins a l'últim moment. Els comptes es van aprovar amb el vot de qualitat d'Orriols, ja que hi havia empat a 7.
les universitats catalanes guanyaran pràcticament 700 places noves per estudiar medicina des d'ara i fins al curs 2031-2032. El 70% d'aquestes places seran en centres públics. Es tracta d'una de les mesures del Pla Integral dels Estudis de Medicina a Catalunya per augmentar l'oferta de places actuals i repartir-les millor per tot el territori. Mònica Mas, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, aquest increment permetrà arribar fins a les més de 2.000 places al primer curs de Medicina. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Necessitem més metges i metgesses i necessitem que els nostres joves que volen dedicar-s'hi ho puguin estudiar a les universitats catalanes. Per això ens vam comprometre a augmentar un 50% les places per cursar Medicina a Catalunya fins l'any 2031. De les actuals 1.300 i escaig, 1.333, fins a 2.000 places.
A veure, i quan es començaran a oferir aquestes noves places?
Doncs mira, aquest setembre mateix ja hi haurà 195 places noves de Medicina a 3 universitats, això sí, privades, la Ramon Llull, la Batoliva i la Universitat de Vic. No serà fins al curs 2028-2029 que arribaria el gruix principal de l'augment de places aquí, en aquest cas, a les universitats públiques. També s'agilitzaran les acreditacions de centres sanitaris perquè puguin ser hospitals universitaris on els alumnes hi facin la residència després. Núria Montserrat és la consellera d'Universitats.
Fer el sistema més porós per poder fer aquestes acreditacions en CAPs, EAPs o hospitals, com a hospitals universitaris, perquè necessitem que el talent també pugui circular pel territori. Des del 2024, en aquest mandat, ja hem acreditat diferents instal·lacions, diferents centres mèdics. Destaquem l'acreditació de l'Hospital Verge de la Cinta, a Tortosa.
I aquest any se n'estan tramitant 6 més. Com a particularitat, la Universitat de Vic estrenarà una nova política de préstecs condonables per evitar que l'alt cost econòmic del grau suposi que els alumnes acabin marxant a estudiar a d'altres universitats.
Gràcies, Mònica. Bon dia.
Bon dia.
Metges d'arreu de l'Estat fan aquests dies pràctiques molt innovadores de cirurgia en porcs. Això passa a la comarca de la Noguera. En concret, les acull el Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada, el CREBA, a Torrelameu. Han de servir aquestes pràctiques per millorar la precisió dels cirurgians operant amb el robot Da Vinci abans de fer-ho en humans. Des de Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè això és una formació, a més, que és molt difícil de trobar en cirurgia robòtica, no?
Doncs sí, perquè, com deies, la fan amb el conegut robot Da Vinci, que és molt car i que una vegada s'ha fet servir amb animals ja només es pot destinar a aquest ús. En aquest cas es fa amb porcs anestesiats. Per tot plegat, habitualment aquest tipus de pràctiques només s'utilitzen per acreditar professionals que ja han estat formats prèviament. Ho explica el doctor Jaume Pelegrí.
Que alumnes sense acreditació poguessin accedir a aquest curs era molt difícil. Hi ha molts pocs centres a Espanya que es pugui fer aquest tipus d'intervencions amb el robot Da Vinci, el model porcí. Inclús hi ha molta gent que ha tingut que marxar a altres països, com per exemple Brussel·les, per a poder realitzar aquests cursos.
Un dels alumnes que participa aquests dies en aquestes pràctiques és el Manuel, que és un cirurgià andalús.
Y esto pues nos da la oportunidad de practicar en un modelo porcino pues todas las técnicas que después vamos a reproducir en humanos. Aprovechamos la experiencia que tienen los compañeros de aquí de Lérida.
En total, Esteli, participen una quinzena d'alumnes i s'hi tracten diferents especialitats quirúrgiques. La intenció és repetir aquest curs a finals d'aquest mateix any i, de fet, ja hi ha llista d'espera oberta. Es vol convertir Lleida en un centre de referència internacional en la formació de cirurgians d'elit.
Doncs, parlant d'aquest centre del CREBA de Torrelameu, està integrat en el campus del doble grau en veterinària i producció animal de Lleida, que té una inserció laboral del 96%. 96, eh? Els estudis són únics a tot l'estat espanyol i celebren justament aquest abril els seus primers 10 anys. Des de Lleida mateix encara, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Perquè dèiem que la gran majoria dels estudiants que acaben el doble grau, per tant, troben feina, 96%,
sí,
pràcticament
exacte.
Tots.
Un 96, que és la gran majoria, queda doncs treballant a les comarques de Lleida, la majoria també, perquè està especialitzats en veterinària en el gran nombre de granges, sobretot de boví, porcí i avícoles que hi ha a la demarcació. Hi ha empreses que fins i tot ja contracten els alumnes abans que acabin del tot els seus estudis. Irina García, sots directora del campus.
La inserció laboral és molt alta, és del 96%, i molts, quan acaben, fins i tot abans d'acabar el treball final de grau, estan ja col·locats a diferents empreses del sector. I és el que deia abans el director, el Jaume, que molts que són de fora, perquè tenim la sort de tenir alumnes de tot el territori espanyol, també tenim algun francès, es queden ja al territori lleidatà.
Uns estudis que, com deia, celebren aquest mes d'abril els seus primers 10 anys, en què s'han titulat uns 300 estudiants. La meitat dels alumnes són catalans i l'altre 50% provenen de la resta de l'estat espanyol. Una celebració, la dels 10 anys, que es farà concretament del 20 al 23 d'abril.
El Departament d'Agricultura comprarà 500 trampes noves per vigilar l'expansió de la vespa asiàtica, que s'alimenta de molts dels pol·linitzadors que hi ha al país, com per exemple les abelles de la mel. Se sumen al mig miler de trampes que ja es van comprar el mes de gener. Els apicultors ho rebutgen, diuen que és del tot insuficient. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I què proposen, què han posat sobre la taula?
Doncs mira, bàsicament fa mesos que reclamen un pla de xoc per reduir la presència de la vespa asiàtica. Entre les mesures que defensen hi ha crear equips tècnics especialitzats per retirar els nius o trampejos en aquesta època de l'any. Els apicultors recelen que les mesures anunciades serveixin i Jordi Brull és el portaveu del sector de la Federació de Cooperatives Agràries.
Tenen previst comprar 700 trampes. Tenen la comanda feta, encara no saben ni quan rebran les trampes. Tenint en compte que a Catalunya en 947 municipis ens quedem en 0,73 quatre trampes per municipi. Vull dir, és una burla. Per exemple, un terme municipal com Tivissa, que és el segon més extens de Catalunya, és irrisori que li toquin una trampa per a 200 quilòmetres quadrats.
Entre les mesures que han traslladat hi ha la participació de les ADF.
Realment, qui està diàriament rodant el territori i coneix cada municipi, coneix problemàtica, és les ADFs dels pobles. No van veure ni l'opció. Vull dir, no sé, és que potser seria tan fàcil com comprar tratges per als ADFs, fer-los una formació o donar-los una petita part pressupostària per als ADFs per a fer aquest tipus de serveis, i és un problema que ens trauríem tot de damunt.
I és que, atenció, fa 14 anys que es va detectar per primera vegada la vespa asiàtica aquí a Catalunya.
La 1 i 22 minuts, l'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar un veí del barri del Bon Pastor, de la capital catalana, acusat d'assassinar el seu veí a ganivetades. Segons la fiscal, va anar al seu pis i el va matar quan tots dos eren a la cuina. L'acusat ha negat haver comès el crim, per bé que ha incorregut en diverses contradiccions amb el que va afirmar davant la policia, segons han fet notar les acusacions. Anem, doncs, a l'Audiència de Barcelona. Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè estem parlant que aquest crim va passar fa 7 anys.
Sí, exacte. El novembre del 2019, i direu, això és molt de temps, sí. La justícia sempre va amb retard, el que passa que en aquest cas té una petita explicació, i és que amb ell el van detenir el 2020, és a dir, un any després, i a més va quedar en llibertat a pagar una fiança de 6.000 euros. I el fet que no estigui empresonat explica en part aquest retard perquè es va amb més celeritat amb les causes en pres. De tota manera, és molt 7 anys. L'home ha respost a totes les parts, ha assegurat que tenia bona relació amb la víctima i que no li devia diners, per bé que, segons la fiscalia, hi ha un testimoni que l'assenyala com a deute important. L'home mort venia embotits i conserves a tot el barri. L'acusat ha respost així a la fiscal.
¿Era quien más prestaba dinero, que era usted?
Si ve mis cuentas, nunca me ha hecho falta dinero.
En aquest mateix interrogatori ha negat també haver-lo mort.
¿Se reconoce usted autor de la muerte intencionada del señor Carmona, Sevilla, Sevillita?
No, señoría.
Pues no hay más preguntas.
Era una grandísima persona.
Ha explicat el fet que les seves empremtes estaven a la paret de la cuina de casa de la víctima perquè quan anava a veure'l s'hi arrepenjava. El judici a aquesta hora continua, ara estan declarant els fills de la víctima.
Molt bé, gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
I els Mossos busquen dos homes per un assalt violent a Arbeca, a les Garrigues. Van agredir i lligar un home de 76 anys per entrar a robar a casa seva. Noelia Caselles, la investigació continua oberta.
Sí, de moment no hi ha detinguts. Els fets van passar ahir al matí quan dos encaputxats van assaltar l'home en una finca de la seva propietat als afores del poble. Li van pegar i el van deixar emmordassat i lligat de mans. A més, li van prendre el telèfon mòbil i les claus per entrar a robar a casa seva, que està al mig d'Arbeca. Quan hi van entrar, van fer saltar l'alarma que està connectada amb els familiars i això va fer que el comencessin a buscar. Poc després el van trobar quan demanava ajuda. No està greu, però el van traslladar al cap de les Borges Blanques per atendre'l de les ferides pels cops que va rebre. Tal com han anat els fets, tot fa sospitar que els delinqüents coneixien la víctima i que l'assalt va ser completament planificat. I com dèiem, els Mossos tenen oberta una investigació per identificar els assaltants.
Noelia, gràcies, bon dia.
Bon dia.
I encara a Lleida... Han detingut un noi de 23 anys acusat d'atropellar mortalment un home de 89 dissabte passat en un pas de vianants d'Alfarràs, al Segrià. Està acusat d'homicidi per imprudència greu. Segons avança el diari Segre i confirmen els Mossos, en un primer moment el pare del noi va assegurar a la policia que era ell qui conduïa, però la investigació hauria determinat que en realitat el conductor era el fill. El jutjat de guàrdia de Balaguer ha deixat el noi en llibertat amb càrrecs. I els Mossos d'Esquadra han trobat a Lloret de Mar, a la Selva, una nena de 6 anys que havia desaparegut a França feia un any. L'han trobada amb la seva mare. La Generalitat n'ha assumit la custòdia temporalment. Fèlix Martín, on eren?
Vivien en els baixos d'una casa ocupada a Lloret de Mar, en condicions molt precàries i sense subministrament de llum i aigua. Els Mossos han detingut la mare i també l'àvia materna. El pare de la nena va denunciar la desaparició a França després que van retirar la custòdia a la mare perquè incomplia el règim de visites. Les van localitzar primer fa uns mesos a la Jonquera, però els van perdre a la pista i des del Grup Internacional de Recerca de Fugitius les han trobat ara a Lloret de Mar.
Catalunya al dia.
Recuperem la crònica de política municipal parlant de Junts, que negocia a Sabadell formar part d'una candidatura unitària de cara a les eleccions municipals, on la figura política més visible és l'excandidat d'Esquerra Republicana a aquesta ciutat, Gabriel Fernández. Això coincideix amb la crisi que viu Junts a la capital vallesana, que dilluns podria anunciar l'expulsió dels dos regidors municipals. Des de Sabadell, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, per qui no conegui la política local de Sabadell, què està passant aquí?
Hi ha dos partits en crisi. Esquerra ja la va passar. El regidor Gabriel Fernández va marxar del partit amb una sèrie de gent crítica amb la direcció nacional. Ara Junts viu també la seva crisi. L'entorn de Fernández, des de gent de Sabadell, impulsa una candidatura única, independentista, de cara a les municipals. Ha fet una primera ronda, és incipient encara, de contactes, i quatre partits ja estan interessats. Junts, alhora, MESCAT, independentistes d'Esquerra i Identitat Sabadellenca. La Crida s'ha desmarcat, Esquerra no va contestar i el Aliança Catalana és una línia vermella. Carme García Suárez, presidenta de l'entitat Gent de Sabadell.
La comunió de molta gent diversa com una representació molt semblant a un sentiment significatiu de la ciutadania, diguéssim, de Sabadell. El que volem són, de veritat, concrecions de propostes que donen solucions als problemes i després, clarament, sí, independentistes.
I creuen que la proposta unitària omple un buit electoral a la ciutat.
La voluntat de fer de paraigües d'una possible coalició per les eleccions del 2027. Quatre grups doncs, que diuen, escolta, volem parlar-ne, veiem que això seria positiu, veiem que això doncs, realment dona resposta a un clam que moltes vegades es converteix en abstenció si no hi ha la proposta, no? Hi ha un clam de dir, hosti, poseu-vos d'acord, home, per favor.
Dilluns que ve acaba, d'altra banda, el termini fixat per la Direcció Nacional de Junts per Catalunya per expulsar dos regidors de Sabadell. Si no entreguen l'acte, els faran fora del partit.
Gràcies, Marta Vallès. Bon dia.
Bon dia.
I Puigcerdà podrà desfer, per fi, el desgavell econòmic que arrossega des de fa anys. L'Ajuntament ha incorporat un interventor, que és una plaça que designa l'Estat i que estava vacant. Puigcerdà, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I ara podran posar els comptes al dia, finalment.
Sí, fins ara tenien factures pendents, subvencions sense cobrar o deutes amb altres administracions i això havia afectat els serveis i la gestió diària fins al punt que s'havien plantejat demanar la intervenció a la Generalitat. Joan Manel Serra és l'alcalde de Puigcerdà.
Ens permetrà ara poder començar a tenir claredat amb uns números que fins ara doncs, no teníem capacitat de poder saber. Per nosaltres era vital per poder explicar a la ciutadania com estem i per què actuem o no actuem i això també ens permetrà saber cap a on anar perquè sense números era molt difícil donar explicacions o agafar compromisos amb qualsevol dels àmbits que tingui la ciutadania.
Ara el nou interventor, però també altres perfils que s'han incorporat com un tresorer, ja treballen per actualitzar els números.
Per nosaltres és prioritari primer és fer el pressupost per poder saber què destinem a cadascuna de les àrees i departaments de l'Ajuntament. Això és bàsic. Després és tancar els contractes de recollida selectiva i neteja i també de jardineria.
El pressupost municipal està prorrogat encara des del 2022.
Entesos, gràcies. Gràcies, Joaquim. Bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I amb una puntualitat pràcticament britànica, saludem a Marc Vidal. Marc, bon dia.
Què tal, bon dia.
Per repassar, com sempre fem a aquesta hora, les notícies més vistes a la web i l'app del 3Cat Info.
Doncs sí, mira, he trobat a Roda de Barà un fraret atlàntic. Estava buscant justament la
foto. Un fraret? Però si això és com d'Islàndia i aquests llocs de molt de fred,
tal
no?
Qual. Et veig molt documentada sobre els frets atlàntics.
Agrada doncs, a casa aquest ocell.
Bàsicament és d'Islàndia, Escandinàvia, Escòcia, en fi, molt al nord d'Europa, i de manera estranya doncs, s'ha trobat a Roda de Barà. Diuen que estava com desorientat,
no,
segurament.
No, segur, pobret.
Perquè no és estrany veure'l, sembla, explica l'article, si tu agafes, diguem, mar endins, per entendre'ns,
sí.
Però sí que a la costa
no. Clar, i amb aquesta calor que és arribat diumenge, mira, doncs, encara cola, però...
Això t'anava a dir, diumenge sí es trobarà bé aquí. A part d'això, també moltes consultes sobre aquesta C32 al Garraf que ha estat tallada tantes hores.
Mira, hi vam passar, tornant de Reus, ahir.
Doncs mira, aquesta matinada ja s'ha reobert, per tant.
Alguna recomanació,
doncs,
Marc?
Doncs sí, mira, justament de Reus volia parlar-te també, no? Home. Aquest article que vam fer sobre el programa del Catalunya el dia d'ahir. Reus vol recrear, diguem, la façana del Santuari de la Misericòrdia que va dir Sant Gaudí. Ho vam explicar ahir llargament. També veureu les fotografies de l'escultura de Gaudí.
Està molt bé, que és molt imponent.
Exacte, i una mica com vau fer el programa des d'allà, amb la Colla Ballester entrevistant justament l'escultor.
En Joan Serramiel, efectivament. Fa un any, Marc, de què parlava?
Mira, fa un any em dèiem que Barcelona detectava un centenar d'assentaments, dèiem que era la punta de l'iceberg, òbviament, de l'exclusió residencial a la ciutat. Costa moltíssim trobar doncs, un habitatge aquí a la ciutat. Que sàpigues que un any després la cosa està molt pitjor. Actualment, segons dades de l'Ajuntament, hi han gairebé 300 assentaments. Per tant, s'han triplicat.
Doncs, déu-n'hi-do.
La situació que, home, és obvi que continua empitjorant.
Marc, doncs bon cap de setmana i ens tornem a sentir dilluns.
Dilluns, molt bé. Adéu-siau.
Catalunya al dia.
2:15. Les associacions de defensa forestal de Catalunya, les ADFs, estrenaran aquest any gairebé un centenar de vehicles i una cinquantena de cisternes d'aigua per la prevenció i extinció d'incendis. La inversió total és d'uns 7 milions d'euros i la zona més beneficiada és la Catalunya Central, seguida del Penedès i de Girona. Des de Manresa, en Nati Adell, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest migdia, al Parc de Bombers de la capital del Bages s'ha presentat aquest nou equipament. Alguna cosa a destacar?
Doncs sí, mira, Estel, hem pogut veure una demostració de com funciona l'únic camió cisterna que hi ha a Catalunya amb una capacitat de 16.000 litres d'aigua. Habitualment són d'entre 8 i 10.000. El govern ha destacat que aquesta és la renovació de material més important d'ADFs feta últimament per aquestes 177 associacions que hi ha arreu del país, associacions formades, recordem, majoritàriament per voluntaris, i a banda d'aquesta aportació d'agricultura també hi ha hagut finançament, 1,3 milions, per part de la Diputació de Barcelona i de Lleida. El diputat Jordi Fàbrega ha dit, després de reunir-se amb ADFs del Bages i Moianès, que per evitar riscos durant períodes de sequera, estudiaran amb una prova que es farà aquest estiu incorporar aigua a la mateixa maquinària agrícola que, mentre sega, agafa temperatures molt altes.
Vam fer una experiència pivot d'ajudar a incorporar dos o tres kits d'aigua en el mateix vehicle agrícola. Per què? Perquè si es produís aquesta situació, disposés d'aigua de 400 litres per poder apagar una situació d'incendi.
A l'acte hi han participat membres de la Federació d'ADFs del Bages Moianès, Osona, Anoia, Berguedà, Solsonès i Bombers.
I de Manresa cap a Girona, que tindrà una gran pèrgola energètica que, d'una banda, servirà de xupluc per enllaçar les estacions de tren convencional amb l'estació de l'AVE i, de l'altra, tindrà plaques solars al sostre per generar electricitat. És un projecte que acaben de presentar la Generalitat i l'Ajuntament. Fèlix Martín, quan serà una realitat, això?
Doncs exactament, d'aquí un màxim de 36 mesos, ens han dit. Ens situem, per tant, a finals del 2028 o principis del 2029. No serà només un passadís cobert entre les dues estacions de tren, al Parc Central de Girona, sinó que anirà molt més enllà. Encara no hi ha un dibuix tancat, però tindrà una superfície d'uns 1.000 metres quadrats, amb una capacitat que ha detallat el director general de l'empresa pública l'energètica, Daniel Pérez.
Aquesta pèrgola podria vestir una trentena d'instituts o 500 llars. Evidentment necessitaríem moltes com aquesta per fer autosuficient Girona, però, insisteixo, no és suficient per fer la transició energètica aquesta pèrgola, però és necessari, imprescindible, fer aquesta pèrgola com a pas clau per fer la transició energètica. No?
Una pèrgola amb plaques solars que de retruc solucionarà l'assignatura pendent d'unir les dues estacions de tren de Girona, Lluc Salelles, alcalde, i Sílvia Paneque, consellera de Territori.
I com que va aparèixer el projecte de l'energètica de la pèrgola i teníem pendent doncs, poder fer la marquesina, doncs, evidentment el que farem serà unir els dos projectes.
Mira, el temps que haurà passat ens haurà permès fer una estructura que a la vegada energèticament serà coherent i ens podrà donar aquest espai d'ombra i de xupluc.
El projecte costarà uns 2 milions d'euros.
I Endesa aplicarà unes mesures excepcionals per garantir aquest estiu el cabal de la Noguera Pallaresa durant les obres que s'han de fer a les centrals de Montamara i Tavascan al Pallars Sobirà. Des de Llavorsí, Pau Rovira, és una intervenció prevista en plena temporada turística i que, clar, ha generat preocupació entre les empreses d'esports aventura.
Hola, Estel, bon dia. Exacte. El govern, però, assegura que s'ha arribat a un acord amb el sector per mantenir l'activitat. Endesa ha de fer aquest any unes importants obres de manteniment i remodelació de les centrals de Montamara i Tavascan. Les obres s'han de fer durant l'estiu perquè a la muntanya és impossible treballar-hi a l'hivern. Les actuacions obligaran a modificar el pas habitual de l'aigua, però la companyia habilitarà alternatives per garantir el cabal. Entre les mesures es preveu un sistema alternatiu perquè l'aigua pugui continuar circulant si no pot passar per la canonada de Sartascan. També es farà un seguiment constant amb reunions setmanals amb tots els agents implicats per tal d'evitar afectacions al ràfting i a la resta d'activitats del riu, ho ha assegurat el conseller d'Empresa, Miquel Samper.
Perquè això no quedi en mans de ningú, sinó que tothom tingui la informació necessària i també la capacitat de decisió, hi haurà una comissió de seguiment d'aquest mes de juliol, però que es començarà a fer molt abans, on estarà representat l'Ajuntament, el Consell Comarcal, el sector privat del ràfting i Endesa. De tal manera que tothom podrà dir la seva.
Les obres començaran a partir de l'1 de juliol per minimitzar-ne l'impacte.
Doncs deixem el ràfting i ara entrem al monestir de Poblet. Perquè la National Geographic acaba de publicar una edició especial al monestir de Poblet, a la Conca de Barberà. La revista publica un número monogràfic de 200 pàgines en català, amb una acurada edició gràfica i molts detalls i curiositats sobre aquest imponent monestir cistercenc. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Què podem trobar-hi en aquesta publicació? Tu que l'has llegida, perquè ja és als quioscos.
Sí, de fet estem parlant que és més que una revista, és com una mena de compendi fotogràfic i històric que recull materials i fotografies de diferents arxius, museus i centres de documentació. El relat l'ha escrit l'historiador Damià Amorós, que dedica una atenció especial al Panteó Reial, on reposen les restes dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó, però també s'hi explica en detall tota la història d'un dels conjunts gòtics més imponents del continent.
És una revista, però té format quasi de llibre. El lector hi podrà trobar els 900 anys, pràcticament, d'història de la casa, fins i tot abans de la presència dels monjos del Cister a la zona de Poblet, què hi han fet, què no hi han fet, qui ha anat, qui no hi ha anat, com s'hi ha desenvolupat l'arribada dels monjos, l'arribada dels reis que van decidir enterrar-s'hi, la presència actual dels monjos, com es restaura Poblet.
L'edició també explora curiositats, la presència de personatges històrics o el cicle de conferències gravades per Ràdio Associació de Catalunya el 1935, que van ser clau per impulsar la restauració del conjunt.
Com hi arriba Gaudí, Rivera i Toda, com també, per exemple, hi trobem la presència al segle XVIII del duc de Quarton, que és l'introductor de la masoneria a l'estat espanyol. Com es viuen la guerra dels segadors, la guerra de successió, la mateixa guerra civil, com és la desamortització, o, per exemple, una curiositat, no? Reafirmem aquella idea que de vegades s'havia tingut que Sorolla havia estat a Poblet, doncs aportem documentació.
El número s'estructura en 5 blocs temàtics per parlar del naixement, de la importància del conjunt gòtic, de la crisi, la revolta i l'abandó entre el segle XVI i XIX, o la resurrecció de Poblet. La publicació, però, té vocació també de guia pràctica, segons explica Morós.
Passejar pel monestir amb la revista els pot servir com a guia, els pot servir com a fil conductor de la història de la casa, perquè els servirà. Ara, si són fora de Poblet, perquè aquesta revista també es farà en castellà i es distribuirà per tot l'estat espanyol, que també la puguin adquirir per descobrir aquest gran cenobi que al cap i a la fi és casa nostra aquí al Camp de Tarragona.
Aquest és el tercer número especial que fa National Geographic i que publica en català després dels que va dedicar a Montserrat i a Gaudí.
L'atractiu de la floració dels fruiters a Aitona, al Segrià, genera un impacte econòmic a la zona d'uns 800.000 euros per campanya, amb uns 20.000 visitants. El conegut com a Fruit Turisme ha permès que en els seus primers 15 anys l'obertura de 3 cases de turisme rural i 2 restaurants. Això és el que ha permès aquesta campanya. Lleida, Pere Joan Álvarez, Aitona en flor, ha promocionat el municipi fins i tot a escala internacional.
Exacte, hem de tenir en compte que el Fruit Turisme va començar fa 15 anys amb una desena de visitants i ara ja ha consolidat els 20.000 que visiten Aitona, que té 2.600 habitants, durant aproximadament el mes que dura la floració de les 4.000 hectàrees de fruiters. L'alcaldessa Rosa Pujol assegura que els veïns se'n senten orgullosos.
L'orgull ara de poble és quan algun veí va a algun lloc i li dius ets d'Aitona, i la gent assimila el poble de la floració. Vull dir que hem aconseguit a nivell català, estatal i internacional poder ficar Aitona al mapa.
Cal dir que en els últims anys han obert 3 cases de turisme rural. Parlem amb Fina Roca, propietària d'una d'aquestes cases i que la va obrir el 2020.
El març era un mes fluix. És a dir, tenies algun cap de setmana, però més aviat era fluix. Per què? Perquè encara hi havia la neu i molta gent anava a esquiar. Però des que s'ha fet això del projecte de Fruit Turisme, el tenim ple.
I també ha obert Cal Quica, que ven melmelades, almívar i sucs. L'obrador va començar fa 7 anys i el jove que hi ha al capdavant és la tercera generació d'una empresa agrària. Sentim Adrià Giment.
El que ens dona el Fruit Turisme, diguéssim, és la imatge que et pot vindre gent de Girona, Barcelona, França, Alemanya, Estats Units. I reconeixen el producte, reconeixen la marca i sobretot reconeixen la qualitat.
Hem de tenir en compte que el Fruit Turisme mobilitza més de mig centenar de veïns per atendre els milers de visitants.
No cal que us digui que ara parlarem de castells, que és un origen que trobem al Camp de Tarragona, com bé sabeu, però aquesta pràctica a poc ha anat arrelant a tot Catalunya. I un exemple és la demarcació de Lleida, on fins fa 35 anys no existia cap colla i ara n'hi ha 4. I una de les més antigues és la Colla Castellera de la Universitat de Lleida, que ahir justament va celebrar el seu 25è aniversari amb una diada multitudinària en la qual van participar-hi les 13 colles castelleres de les universitats catalanes. Lleida, Julià Albacar, bon dia.
Bon dia, Estel.
I què els fa diferents pel fet de ser una colla, això, universitària?
Doncs hi ha diversos aspectes que canvien respecte a una colla tradicional. Un dels principals és que no hi ha canalla perquè són tot estudiants. Això els fa modificar una mica el tipus de castells, ho explica Ivan Quílez, cap de la colla dels Marracos de la UDL.
Fer comparativa dels castells universitaris amb els convencionals sempre es té en compte doncs, un pis menys en les universitàries. O sigui, si es compara, per exemple, un castell de 7 pisos universitari amb un de 8 de convencional. Llavors, això és un valor afegit perquè clar, el pes no és el mateix, la finura amb la que es puja no és la mateixa.
I a més que cada 4 anys canvien els integrants perquè els estudiants es graduen. Joana Borràs és la presidenta.
Cada any és un repte diferent, o sigui, tu no pots plantejar-te d'un any a l'altre el que vols fer perquè igual et canvia totalment la colla, igual se't sumen 200 persones noves, superpotents, que et van a gas a tot i pots plantejar-te fites històriques, o igual doncs, pot ser un anyet que et marxi molta gent.
També són una mica diferents les temporades, que són anuals i es divideixen en 2 trams, un d'hivern i un de primavera, amb 4 diades cadascun. I si coincideixen en exàmens...
Pots moure més gent, a menys gent, però la gent estudia el dia abans i venen a la diada a tope.
Amb tot, poden arribar a plegar un centenar de joves en una diada. De fet, ahir van ser més d'un miler de joves entre totes les colles. La dels Marracos de la Universitat de Lleida és la segona colla més antiga de castellers de tota la demarcació.
Baixa del camp. Vine a la ciutat, que aquí jo t'espero, podem anar a sopar. Em pots portar al camp i omplim el camí de flors i violes i romaní.
El Vendrell i Bellvei acullen una trobada internacional de catifes de flors de 12 països. Es tracta d'art efímer fet amb flors i també amb arròs o amb sal tenyida de colors. Això demana creativitat i molta, molta paciència. No us perdeu aquest cap de setmana a Bellvei, al Baix Penedès, aquesta trobada internacional de catifaires de flors, corresponsal Montse Gené Ribà. Què s'hi podrà veure?
Hola, Estel, bon dia. Doncs mira, a les 6 del matí es posaran a fer catifes al carrer Parellada de Bellvei, s'hi estaran tot el dia i seran visitables fins diumenge a la tarda. Això és el que faran, segons ens ha explicat la presidenta de l'Associació Catalana de Catifaires i de la coordinadora d'entitats catifaires del món, Vicenta Pallarès.
Farem 20 catifes d'un tamany determinat, amb un símbol molt específic, que és el violoncel, que fa referència i homenatge a Pau Casals. I després hi haurà 15 catifes petites enmig, que també formen part del símbol del poble on farem les catifes, de Bellvei, que és una gorra de cop.
Ahir i avui s'està fent el segon simposi de catifaires amb prop de 200 representants d'aquí i de països com Índia o Malta, que mostren en directe l'elaboració del seu art. Ara al matí es poden veure com decoren un plat amb sals de colors fent formes i figures amb molts detalls i una gran precisió.
Doncs parlant de flors i de més concretament roses, el Sant Jordi, concretament Lleida, traslladarà aquest any el seu centre neuràlgic de la Diada al centre de la Rambla de Ferran, davant del Museu d'Art Jaume Morera. Llibreters i floristes disposaran així d'un espai més ampli per evitar les aglomeracions que anys enrere havien penalitzat les vendes de llibres i de roses. Lleida Estela Busoms, a més, s'ha guanyat espai també per noves parades.
Hola, Estel. Sí, segons l'Ajuntament, s'han rebut 217 sol·licituds, una quinzena més que l'any passat. Aquest Sant Jordi, les parades de roses i llibres a Lleida s'ubicaran davant del Museu Morera, que també farà jornada de portes obertes. Això vol dir que es mouen d'un extrem de la Rambla al centre, ara que ja han acabat les obres per fer d'aquesta zona un espai de plataforma única sense voreres i que, per tant, permet deixar més distància entre els estants i fer el passeig més còmode. Uns avantatges que valoren Merche París del Gremi de Llibreters i Carolina Sanz del Gremi de Floristes.
Doncs d'entrada, bé, el fet de que guanyem amplitud, no?, que pugui haver més gent, que pugui la gent estar més còmoda, doncs segurament serà positiu.
Perquè la idea és que hi hagi més espai per poder passejar, bueno, i poder visitar també, pues, tot aquest espai que està tot nou. Pensem que és molt bona idea.
Les parades d'entitats socials i culturals ocuparan ara la part de la Rambla Francesc Macià. Per Sant Jordi, també en aquest cèntric punt de Lleida, l'aigua de la font ornamental de la plaça de la Pau es tenyirà de vermell per simbolitzar una rosa.
Gràcies, Estela. I a Barcelona, el seu alcalde fa una crida als barcelonins a comprar llibres a les llibreries petites i de barri. L'alcalde ho ha dit a la presentació d'un pla integral de suport a les llibreries que s'ha tirat endavant des de l'Institut de Cultura de Barcelona amb el suport del Gremi de Llibreters. Barcelona, doncs, en Escura, bon dia.
Bon dia. El pla defensa que les llibreries són essencials en la promoció de la lectura i la vida cultural d'un barri, i no només establiments comercials. En aquest sentit, l'alcalde Jaume Collboni ha estat molt clar.
Compreu a les llibreries, no compreu a Amazon. Perquè comprant una petita llibreria esteu fent molt més que comprar un llibre. Esteu defensant un model de ciutat, esteu defensant un model cultural, esteu defensant una forma de relacionar-nos i que els beneficis d'aquesta activitat cultural es quedin al territori, es quedin al barri, i estem ajudant a persones concretes que són veïns nostres, que són amics nostres i que estan fent també aquesta tasca, i no un senyor que té grans iots navegant per la Mediterrània.
El pla, al qual es destinen 850.000 euros, s'estructura en quatre grans eixos: la capacitació professional, la presència digital, la connexió comunitària i el reforç dels ajuts i subvencions. Per exemple, cursos de capacitació professional, impulsar projectes de botigues online o incorporar eines de gestió digital.
Digitalitzar el mapa literari de Barcelona, que recull informació sobre llibreries, biblioteques, espais urbans vinculats a la literatura, autors i autores, obres relacionades amb la ciutat. Farem una cosa que és que les llibreries es puguin ubicar en locals municipals, situats o propers a biblioteques o altres equipaments culturals.
A Barcelona hi ha 380 punts de venda de llibres, dada que inclou no només les llibreries, sinó també els quioscos i els grans centres comercials.
Gràcies, Anna, bon dia.
Gràcies a tu, adeu, bon dia.
Aquesta és la sintonia d'Eufòria, que és un dels grans astres d'aquest univers televisiu de TV3 i que cobrarà vida l'últim cap de setmana de maig amb la gran festa 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Barcelona. Òscar Callau, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'un gran esdeveniment inèdit, amb 5 escenaris desplegats en un espai de més de 25.000 metres quadrats, amb programes televisius i radiofònics, espectacles en directe i activitats per tots els públics. Una proposta per tota la família que comptarà amb l'univers del Super 3, però que va més enllà del que va ser la festa dels Supers. Dos dels actes culminants del cap de setmana tindran lloc al Palau Sant Jordi. L'espectacle del Foraster dissabte, amb representants dels 120 pobles per on ha passat Quim Masferrer, i un concert d'Eufòria diumenge.
És a dir, com una festa dels Súpers, però per una miqueta més grans, també, no?
Per tots, pares i fills, sí. A l'espai exterior de l'Anella Olímpica, la plaça 3CAT en viu acollirà sorpreses per totes les edats, amb un desplegament que anirà des de l'entreteniment fins la informació en directe, passant per la ficció, la cultura, continguts infantils i per públic jove, concerts i tallers. Als 5 escenaris, el públic podrà viure en directe des del Polònia, l'APM o l'Atrapa'm si pots, fins a activitats relacionades amb crims o la travessa. Els espais de restauració s'acompanyaran d'un Cuines en viu a Marc Ribas, Arnau París, Jasami Caramés i Paula Olós als Fogons. També hi haurà un especial del Que no surti d'aquí. El programa d'activitats es pot consultar a la nova pàgina web 3CAT en viu, on també es podran reservar els tíquets gratuïts. Això sí, només seran de pagament les entrades per als espectacles del Foraster i Eufòria.
Doncs ens veiem allà, gràcies, Òscar.
Fins ara.
I les festes de primavera de Girona estrenaran aquest any una nova figura del Tarlà. És l'Arlequí, que fa acrobàcies mentre gira al final de la Rambla i que és un dels personatges més populars de l'imaginari de la ciutat. Fèlix, quan el podrem veure?
Doncs serà dissabte de la setmana que ve, dia 18, quan comencen les festes de primavera. Al carrer Argenteria, al final de la Rambla, hi trobem una barra circular pintada de blanc i vermell que va de banda a banda de carrer a 5 metres d'alçada. I enganxat a les mans, com si estigués repenjat, hi trobem aquest personatge. La barra gira quan es fa rodar una mena de timó de vaixell que està a peu de carrer, i si la barra gira, doncs el Tarlà es va movent fent acrobàcies. Aquesta és la cinquena figura del Tarlà que es fa. El més antic és el Museu d'Història. Ha explicat el tècnic de Cultura Popular de l'Ajuntament, Jaume Pasqual.
Com que es belluga molt i pica amb la barra així, bueno, sempre s'ha anat reparant. De fet, el primer Tarlà va durar aproximadament 200 anys, potser més, i és una figura que, bueno, sempre s'havia anat apedaçant.
Estèticament és molt igual a la figura antiga, però a la cara han fet un mollo del segon Tarlà que es conserva del 1850 i no del primer, que és molt fràgil i és al Museu d'Història. Ara aquest nou Tarlà té el cos d'alumini, pesa menys, però és més resistent. Per tant, molt millor si s'ha de passar tot un mes penjat al carrer fent giravoltes.
Español, esta noche os seré franco. Gracias por estos últimos 40 años de mi vida.
La Sala Trono de Tarragona acull avui l'estrena de Francisco Frasco. És una comèdia absurda sobre la memòria històrica amb la figura del dictador com a eix central de l'obra. És una proposta d'Àcrida Produccions que convida a la reflexió en el context d'auge de l'extrema dreta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo. És una història que arrenca amb l'exhumació del dictador l'any 2019.
Hola, bon dia. Doncs sí, la companyia tarragonina Àcrida Produccions aborda el trasllat del fèretre del dictador, durant el qual, segons ells, Franco va reviure. Marc Pinyol és actor i guionista.
Volem explicar el que va passar quan Franco va reviure després d'aquest cop i d'aquestes xeringues que li proporcionaven.
La també actriu i guionista Farnés Rubio explica per què han tractat aquest tema des del gènere de la comèdia.
Mentre fèiem l'obra hem reflexionat molt sobre la por que tenim realment d'aquest moment que estem vivint, i també és
com un alleugeriment poder-nos riure de la nostra por i de dir, bueno, no passa res, mentre estiguem aquí anem a fer una miqueta d'esforç col·lectiu en contra d'aquest feixisme.
Francisco Frasco s'estrena avui amb les entrades exaurides i es podrà veure en diverses sessions aquest cap de setmana i el següent.
De seguida els esports, abans però encara us recomanarem el Festival Ròmbic, dedicat al teatre de titelles per adults, torna avui i demà a l'Ateneu Popular de Nou Barris, a Barcelona.
Esports.
Doncs ara sí, 6 minuts per les 2 del migdia i en dediquem 5 a la informació esportiva, com sempre en desconnexió per les 4 demarcacions. Aquí a Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
Comencem parlant del plat fort del cap de setmana, que és aquest Barça-Espanyol.
Que jugarà demà a 6:45 de la tarda al Camp Nou. Fa uns minuts han acabat les rodes de premsa prèvies dels dos entrenadors, Hansi Flick i Manolo González. A la ciutat esportiva, Joan Gamper, ha seguit la compareixença del tècnic alemany, Ramon Salmurri. Ramon, bon dia.
Bon dia, arriba el moment decisiu de la temporada. El Barça amb 7 punts d'avantatge sobre el Madrid a la Lliga i el conjunt blanc jugant avui contra el Girona i a l'horitzó dimarts la tornada de quarts de final de la Champions contra l'Atlètic de Madrid. Flick deixa entreveure algunes rotacions. Gavi serà titular, De Jong tindrà minuts, però queda clar que a ulls del tècnic la victòria al derbi és prioritària. Lamine apunta titular i la primera resposta de Flick a la sala de premsa és aquesta.
Bé, tot sap l'important que és aquest partit pel club, pels seguidors i per l'equip. Tenim molts jugadors de la Masia que saben què vol dir jugar contra l'Espanyol. És un derbi i juguem a casa, vull guanyar el partit.
Quan se li ha preguntat directament per les rotacions, Flick ha assegurat que trauran un equip fantàstic. Ara mateix la fotografia entre Hansi Flick i Manolo González a la gespa del camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva.
Moltes gràcies, Ramon, i a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Sergi Andreu ha seguit la roda de premsa de Manolo González. Sergi, bon dia.
Bon dia. Màxima motivació de Manolo i del vestidor per jugar demà contra el Barça. Convençuts, diu, que poden guanyar el Camp Nou. S'aferra als grans partits que l'Espanyol ha fet últimament amb Manolo a la banqueta contra el Barça, especialment justament el que va començar la ratxa negativa de l'Espanyol al gener, que tot i perdre, l'equip blanquilou va fer un bon partit. Manolo diu que el seu equip és capaç de competir i de guanyar qualsevol rival i no se n'enrefia gens del Barça que trobarà demà al Camp Nou. Creu que continuarà sent, malgrat algunes rotacions, un Barça molt competitiu.
Competir al màxim nivell, ens hem de centrar el partit que hem de fer nosaltres, que és un partit exigent, però també sabem que, bueno, que hem perdut amb ells 3 vegades des de que estic aquí, però sí que és veritat que almenys 2 de les 3, sobretot aquí, vam estar a prop, inclús allà a Montjuïc l'any passat l'equip es va refer bé i va aconseguir marcar gols que es van anul·lar per centímetres.
Una curiositat que li han demanat al final de la roda de premsa, en un hipotètic rànquing dels millors partits de Manolo a la banqueta de l'Espanyol, on també inclouríem l'ascens contra l'Oviedo, la permanència contra les Palmes o la victòria contra el Madrid, doncs ha dit Manolo que una victòria al Camp Nou demà ocuparia el primer lloc d'aquest rànquing.
Moltes gràcies, Sergi. La 31a jornada de Lliga comença avui amb un altre plat fort, el Madrid-Girona, que començarà a les 9 del vespre. Els gironins ocupen la 12a posició amb 37 punts i juguen al camp del segon amb 69 i a 7 del Barça, que és el líder en solitari. Aquest Madrid-Girona el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio a partir de 9:15.
I en paral·lel a l'activitat esportiva segueix la instrucció judicial pel cas Negreira.
I aquest matí han declarat per aquest motiu a la Ciutat de la Justícia el delegat del primer equip masculí del Barça, Carles Naval, i el Alfons Castro, el tresorer del club. Naval ha admès que a partir del 2014 rebia ell els informes i que els mantenia a disposició del cos tècnic a la Ciutat Esportiva. Diu que no en mirava el contingut i que els tècnics del primer equip els utilitzaven molt poc. Sí que ho feien els del filial i que ell tenia les atribucions per autoritzar-ne els pagaments. Castro, com a representant legal del club, s'ha limitat a explicar que el Barça aplica els seus propis sistemes de control i compliance. La jutgessa va prorrogar la instrucció del cas Negreira fins al setembre.
Amb 21 tenim moltes opcions d'estar dintre, però encara amb alguna combinació crec que estàs fora. Però hem d'anar a buscar això, no? Amb 2 victòries estàs segur en play-in. Play-off jo crec que seran 23, per tant, no crec que no ens donarà, però amb 2 victòries play-in i del cantó de dalt. i amb una probablement amb moltes opcions de play-in, no? Per tant, hem d'anar a buscar aquestes victòries.
I aquest que acabem de sentir és Xavi Pasqual, l'entrenador del Barça de bàsquet, que avui juga partit importantíssim a l'Eurolliga, penúltima jornada, i el conjunt blaugrana ha de guanyar a la pista del Mónaco, 8:15, si vol seguir depenent d'ell mateix per seguir a la competició. I és que els dos conjunts arriben al partit empatats a 20 victòries. El partit d'avui podria reaparèixer el base Juan Núñez després d'un any d'absència per lesió. En canvi, Satoranski continua de baixa. Aquest partit el podreu seguir per l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Gràcies, Ricard. Bon cap de setmana.
Igualment.
Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Tanquem setmana amb la música de Sara Roy, que actuarà demà a l'Espai Orfeó, a Lleida. Sara Roy és una cantautora manresana. D'adolescent va ser integrant del grup Macedònia i el 2021 va presentar el seu primer disc, que li va fer guanyar l'any següent el premi a millor artista revelació i millor cançó d'autor de la revista Enderrock. Ara presenta el seu segon àlbum, que es diu Alter Ego, dins del cicle Curt Circuit, que vol promocionar que el públic vagi a veure música en directe i també nodrir la programació de pobles i ciutats del país. Ho deixem aquí per aquesta setmana, però i tornem dilluns, com ja sabeu, a partir de la 1 del migdia. Que passeu bon cap de setmana.